Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dijous, 8 de juny del 2023, l'endemà d'una de les notícies de l'any, futbolísticament parlant, que encara estem acabant de pair i d'assimilar tots plegats. Leo Messi ha decidit deixar el futbol del nivell i marxar a la MLS a acabar la seva carrera. A partir de l'1 de juliol serà nou jugador de l'Inter Miami i, segons apunten avui diversos mitjans, signarà per 3 anys amb opció de marxar al final de cada temporada. Tindrà una clàusula de sortida si al final del primer any vol marxar o al final del segon any vol marxar. Algunes informacions que també detallen part del contracte. Cobrarà uns 40 milions per temporada com a salari fix, però a més, com ja hem anat explicant en aquestes últimes hores, s'associarà la seva marca, la marca Messi, als partners globals de la MLS, com són Adidas i Apple TV, que té els drets d'aquesta competició. S'emportarà, per tant, un percentatge dels ingressos de subscriptors que hi hagi a Apple TV a partir de la seva arribada, i també un percentatge dels beneficis que Adidas pugui treure en la venda de merchandising amb l'arribada de Messi també a la Lliga Nord-Americana. És l'anomenada Via Jordan, perquè és la mateixa fórmula que va fer servir Michael Jordan amb Nike quan va signar el seu primer contracte i que, per cert, està molt ben explicat. És una meravella de pel·lícula, es diu Air, i allà trobareu una mica la història, no?, de com es va gestar aquest vincle, aquest acord entre Michael Jordan i Nike. Doncs una mica farà el mateix Leo Messi ara que aterra a la MLS. Messi que farà per Sant Joan, el dia 24 de juny, 36 anys. Això vol dir que serà a Miami fins als 39 si compleix aquests 3 anys de contracte. És a dir, que pràcticament es retirarà allà i, com ens explicava el Nacho García, periodista de Miami, també tindrà l'opció Messi de comprar alguna nova franquícia quan s'expandeixi la Lliga nord-americana un cop ell hagi penjat les botes. A partir dels 39 anys, doncs, si no vol seguir jugant, Messi podrà comprar una de les noves franquícies d'aquesta Lliga nord-americana. És un negoci rodó pels Messi, pensant a mig i llarg termini, i un final futbolístic tranquil, tant esportivament com mediàticament. De fet, ho reconeixia ell ahir en aquesta entrevista conjunta amb Mundo Deportivo i Esport.
També estoy en un moment donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso, fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, el día a día. Y bueno, por eso fue un poco también la decisión de no dárselo a Barcelona.
I és que ara que han passat unes hores i hem pogut digerir una mica aquestes paraules de Messi, els seus arguments són irrefutables i totalment comprensibles. S'estima el Barça, volia tornar, però no se'n refia perquè el club està en una situació complicada de fair play i després del que va viure fa 2 anys no vol que el seu futur depengui de terceres persones i estar-ne pendent durant les pròximes setmanes i que al final no s'acabés donant. Vol ser l'amo del seu futur i decidir abans de marxar de vacances amb la família, i ara mateix la proposta que pot triar segura i que creu que és la millor per ell, pel seu futur i per la seva família, és aquesta de Miami. Impecable. Res a dir, molta sort, Leo, en aquesta nova aventura. I quan pengi les botes, doncs el Barça, que li faci el millor homenatge de la història, que li faci una estàtua al nou Camp Nou, que ja estarà acabat del tot a partir del 2026-2027, i que els seguidors l'aplaudeixin durant 10 minuts seguits, com a mínim. I després, que algun dia, com ell va dir ahir també, acabi formant part d'aquesta institució que és casa seva, ja sigui als despatxos o allà on vulgui. Aquest, per mi, hauria de ser el millor final de la història Messi-Barça. I des de l'òptica blaugrana, Doncs avui n'ha parlat Xavi Hernández, l'entrenador d'aquesta sortida de Messi cap a la Lliga Nord-Americana i també de com queda la plantilla sense l'astre argentí. Xavi Hernández ha estat el primer a valorar en una entrevista amb l'amic Gerard Romero al seu canal de Twitch que es diu Gigantes i ha dit això sobre el no de Messi al Barça.
Yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, de que quizá no lo ve tan claro. No lo ve tan claro y hay que respetarle, hay que respetar. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta un poco de empatía. Y el ser Leo, el ser Messi, no tiene que ser fácil.
De seguida l'escoltarem, tot el que ha dit Xavi Hernández, perquè també ha valorat d'altres qüestions de l'actualitat, com per exemple el Mercato. I després obrirem tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí, i també anirem fins als Estats Units. Hem quedat amb dos futbolistes catalans que fa anys que juguen a la MLS, són Andreu Fontàs i Oriol Rossell, perquè ens expliquin com s'ha rebut la notícia de l'arribada de Messi i com és una mica aquesta competició. Què es trobarà Messi a partir del juliol a la Lliga Nord-Americana. I hem de connectar també amb Istanbul. RAC1 ja té l'enviat especial de la final de la Champions instal·lat allà. És el Miquel Agut, que ja ha arribat a la ciutat turca quan queden menys de 48 hores per aquesta gran final entre l'Inter de Milà i el Manchester City de Pep Guardiola, que busca un triplet històric. Tot això i alguna cosa més fins a la una de la matinada aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. Primer, però, passem un moment per RAC+1, perquè ja sabeu que cada dia d'aquesta setmana tenim bàsquet, semifinals de la Lliga CB. Avui, des de les 9, s'està jugant el segon partit entre el Real Madrid i la Penya al Withing Center, després de la gran sorpresa de la victòria de la Penya en el primer partit. L'estem seguint amb el Jaume Molló, el Marc Mundet i el Jordi Colomer. Hola, companys.
Hola, bona nit, Aleix.
Com ho tenim, això, Molló?
Doncs, en el pitjor moment, jo diria que pràcticament decidit el partit a favor del Madrid. Mundet.
Sí, per la Penya de 15, 84-69, 2-53 per arribar al final del partit, un Joventut que ha arribat a guanyar a pocs minuts per arribar al final del tercer quart, guanyava de 3, però que s'ha esfondrat en aquest últim tram de partit davant d'un Real Madrid molt més enèrgic, davant d'un equip molt més físic que no pas el Joventut, que hi arriba amb el ganxo, i ara ho estaven comentant amb en Molló també i amb en Jordi Colomer, víctima d'un pèssim arbitratge a la capital espanyola, un seguit d'accions que ho estàvem comentant, eh? No diguem que la Penya hagi perdut per l'arbitratge, però sí que li han acabat minant la moral i li han impedit segurament rendir avui el seu millor moment. Falten 2 minuts i 45 segons per arribar al final del partit. La Penya perd de 16, 85-69 en aquest segon assalt de la semifinal de CB.
De fet, han desqualificat Tomic amb una antiesportiva per mi inexistent i una tècnica per protestar una falta que era clara sobre ell.
Sí, és a dir, per protestar una falta o per protestar, més ben dit, una enèsima falta sobre ell. Sí,
per tant, és un dels elements que explica la derrota de la Penya, però Colo, jo he vist uns tres primers quarts del Joventut de Badalona plantant-li molta cara al Madrid, vull dir que aquesta sèrie la pot guanyar la Penya. Eh?
Sí, avui he tirat de Feliz i de Parra perquè des de l'inici el to físic en el marcatge Kyle Guy ha estat molt fort, vull dir, està amb 5 punts, només s'ha notat un tir de camp amb 8 intents, fins a aquest tram final, en què al final ja hi ha acabat farell de rebre, a Tomic ha estat desaparegut durant moltíssims minuts, i tot i així la Penya anava trobant doncs, aquests dos elements, una ratxa d'Ellenson, perseguien el partit, també perquè el Madrid altre cop estava nefast amb els triples, però ara sí que ja fa estona que a partir d'una defensa zonal que ha sorprès a la Penya, el Madrid ha posat la directa i no troba resposta a la Penya.
Sembla que perdrà i que igualarà la sèrie el Real Madrid. Avui hem tingut més activitat esportiva, no, Molló, aquest vespre?
Sí, de fet, mira, podem cantar el final del partit d'hoquei patins, primer partit del play-off final, el millor de 5 al Palau Blaugrana, Albert Ferran.
Doncs sí, s'ha acabat el partit amb victòria del Barça, Barça 5, Liceo 1, després d'una primera meitat igualada en què hem arribat al descans amb empat a 1, doncs a la segona part s'ha trencat. De fet, en els 3 primers minuts de la segona part, dos gols del Barça han acabat sent decisius i al final el Barça ha acabat golejant i gaudint d'aquesta primera victòria amb els aficionats. Per tant, primer triomf pel Barça, dissabte a les 7 de la tarda, segon partit també al Palau Blaugrana.
Mira que content està l'Albert Ferran, perquè tenim el Barça Futbol Sala a la final, eh? El Barça d'hoquei patins lluitant pel títol, el Barça de bàsquet lluitant també per ser a la final, i ara em recordaven a la redacció que el Barça de futbol masculí, el Barça de futbol femení i el Barça d'handbol ja ha guanyat la Lliga, per tant podria ser un sextet de lligues històric, eh? Les seccions professionals.
És que la temporada és per emmarcar de les seccions, i també tenim aquesta cirereta ja més enllà de la Lliga, de la Champions d'handbol, que la setmana vinent tenim a Colònia, doncs també una ciradeta per la temporada de l'handbol.
Jo recordo, l'Eix, una rua de lligues amb... No sé si era l'època de Van Gaal, no?
No recordo ara jo.
Amb Núñez de president, ningú més a la sala ho recorda, eh? No, ho miraré. A mi em sona una rua de lligues més enllà de la del futbol.
Ah, sí, diu el Joan Ferrus, el nostre tècnic de so, que sí, que li sona també.
Mira, veus, és que tenim una edat.
Però ho comprovarem. Albert, escoltem més tard protagonistes de l'hoquei, gràcies.
Vinga, fins ara.
Adéu, adéu. Molló, alguna cosa més en joc ara mateix?
Doncs mira, tenim en marxa també la partida tornada del play-off d'ascens a primera divisió, la B1, Eibar 0. Queden 12 minuts pel final. Això vol dir que l'Alavés seria el rival del Llevant en ja l'última eliminatòria per pujar a primera divisió. A la tornada sempre al Ciutat de València.
Per tant, Alavés o Llevant, ara mateix serien els equips que acompanyarien Granada i Les Palmes a primera divisió. Això ho sabrem en les pròximes setmanes. I el Wizzing què, Mundet?
Massa càstig. Ara hi ha triple llunyíssim del Xacho Rodríguez per posar el 88-73, més 15 pel Madrid, menys 15 pel Joventut. Minut i 42 segons per arribar al final del maig, clarament és Kyle Guy. Obertura a la dreta per Henry Ellenson, fa 3 botets, intenta penjar-se, li cau el tap d'Adam Hanga en la lluita pel rebot, afavoreix el Real Madrid. És pilota pel Xacho Rodríguez. Cercle central, s'ha de ser molt valent per saltar a puntejar aquesta penetració. Entrava amb tot color Ellenson.
Sí, és veritat que atlèticament no és que sigui una màquina, però Hanga és el seu rol i això ho ha fet a la perfecció. Avui és allò que no sortirà a l'estadística, porta 6 punts, però el partidàs que ha fet a nivell defensiu Hanga ho hem vist en aquesta última acció. Vull dir que és quan vas guanyant de 15, com va guanyant amb el partit sentenciat, falta poc. La majoria de jugadors simplement serien l'esmaixada i ja està,
sí.
I Hanga, amb l'edat que té i tot, doncs salta el tap i suma una acció positiva més pel seu equip.
I ara hem vist a l'altre costat una esmaixada de Mario Gessoñ. El Madrid és molt superior físicament, bandera blanca de la penya ja des de fa estona, i el que em sembla més pitjor, el que em sembla més perillós pel Joventut és les sensacions que això pot deixar per demà passat.
Sí, al final...
No, però són històries diferents, no?
Jo crec que la lectura que ara s'ha de fer, sobretot des de l'estaf, no sé si és des de Gorkolo, és que, o sigui, tots plegats haguessin firmat l'1-1 després dels dos partits.
És el que dèiem abans de començar, no? Que a vegades hi ha la tendència a relaxar-se en el segon després de guanyar el primer. Avui no ha estat així, segurament és que el Madrid ha pogut més, però tu venies aquí a trencar el factor pista i això ho has aconseguit, amb tot de circumstàncies, com pot ser l'ull de Parra o que t'anulinen els dos partits bastant a Tomic i així, i tu te'n tornes a Badalona, que el factor pista el tens tu i que t'assegures dos partits a Badalona, cosa que quan començava l'eliminatòria molts t'ho qüestionàvem que això pogués passar.
90-73, últims 28 segons de partit. Servei de fos per Guillem Vives.
Sí, estàvem buscant entre Jordi Rodríguez, l'última perla del planter, i estan buscant allò una mica, aviam si pot fer el seu tir.
A veure, 27 segons, 5 dècimes pel final, més 17 pel Madrid, menys 17 per la penya. Recordeu, dissabte a 7:15, tercer partit a l'Olímpic de Badalona.
En directe a RAC1.
El Superesports. L'ha perdut la penya. Tu creus que se'l planarà a l'Olímpic Molló?
Home, esperem que sí, no?
Hauria, no?
Hauria d'omplir-se, a veure si el club hi posa de la seva part, també. Que hi ha hagut queixes en aquesta recta final de temporada sobre el procedir o el procediment de la directiva verd i negra envers la venda d'entrades. Últims segons de partit, el Madrid que ha sigut a la possessió. Els àrbitres obligaran a servir des de línia de fons. No. Ho matarem aquí. A salut en Xus Mateu i Carles Duran. El Madrid que empata l'eliminatòria. El Madrid que ha acabat passant per sobre, atropellant a la penya en aquest últim quart. Real Madrid 90, Joventut de Badalona 73. La penya ha competit 3 quarts. Fins al punt en què la penya, el Madrid, li ha plantat una zona al Joventut. La penya se li ha fet fosc i a partir d'aquí el Madrid ha jugat absolutament a plaer.
Doncs a pensar en dissabte, 6:45 en directe al Superesports des de Badalona, aquest tercer partit que pot ser clau a l'eliminatòria. Si el guanya la penya, imagina't, tindrà match ball per dilluns en el quart partit. Si el perdés, seria match ball que... pel Real Madrid dilluns.
És el que anava a dir, és a dir, passi el que passi, dilluns és match ball.
Mira, deixa'm sentir, no sé si podem sentir Carles Duran, encara no podem sentir-lo, a Movistar Deportes està parlant ara, ha marxat. Res. Després recuperem valoracions, perdoneu. Molló, un oient ens confirma, 98-99.
Veus?
Sí,
a
sí.
A mi sonava.
Hi havia, però, quatre seccions només.
D'acord.
Perquè faltaven el femení i el futbol sala.
Sí.
Que encara no estaven creades o que no eren professionals, diguem així, i va ser una lliga de quatre.
Si
i
no existien, no vull dir que la guanyessin.
No. Però vull dir que s'han guanyat quatre lligues, no? Amb vol, bàsquet, hoquei i el futbol masculí. Correcte. I llavors es va fer una rua amb aquestes quatre lligues. Sí, senyor, sí, senyor. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Us deixo tancar la transmissió a RAC+1, després fem bàsquet amb Bena, Mundet.
Correcte.
Vinga, gràcies, Colo, gràcies, Molló. Adéu, adéu.
Fins ara.
3:45, farem una petita pausa. Per cert, demà a les 9 de la nit, també a RAC+1, segon partit entre Barça i Unicaja, al Palau Blaugrana, i amb 1-0 pel Barça, que demà, si posa el 2-0, tindrà peu i mig a la final de la Lliga CB. Farem una pausa i de seguida obrim tertúlia. Amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí, hem d'escoltar Xavi Hernández, tot el que ha dit avui al canal de Twitch de Gijantes, de l'amic Gerard Romero, i també anirem cap a la MLS. Ara mateix... el gran focus d'atenció mediàtic després que Messi anunciés ahir que se'n va cap a l'Inter Miami. Hem quedat amb dos futbolistes catalans que fa anys que juguen a la Lliga Nord-Americana, Andreu Fontàs i Oriol Rossell.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amics de les participacions de Nadal, aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Ja saps on aniràs aquest estiu?
Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a Peugeot.es. Peugeot.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Where the world will change you. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1. El camí ha estat llarg.
Bernardo Silva de camp, gol!
Mira. I s'acaba a Istanbul.
Lukaku al pa, Lukaku, gol!
Aquest dissabte a les 9, la final de la Champions es juga a RAC1.
Compte marès el xut!
Amb la narració de Gerard Ballera, amb Xavi Puig, Jaume Molló, Miquel Agut des d'Istanbul i els comentaris de Dani Solsona, Albert Blaia i Albert Bermúdez.
De l'Inter, gol, gol, gol!
Triplet del City de Guardiola o la quarta Champions a l'Inter. El desenllaç aquest dissabte a RAC1. Tots som u.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu ho diràs.
Tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro. Quiero salir un poco de foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, tuve 2 años, el cual a nivel familiar... estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Difícil para mí, quiero volver a reencontrarme con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día. Y bueno, por eso fue un poco también la decisión de no dárselo a Barcelona.
És un resum a grans trets del que ahir va explicar Leo Messi als companys de Mundo Deportivo i al diari Esport. Hola, Marta Ramon.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Tenim per aquí la Maria Fernández Vidal, companya de Televisió de Catalunya. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. De seguida també ens acompanya l'Anaïs Martí, de La Vanguardia, està pujant de la redacció, i el Joan Poquí, de Mundo Deportivo, que també està pujant. Però anirem fent feina, perquè tenim molts continguts avui al Tu diràs, crec que interessants, i el que farem és començar a escoltar la primera reacció, Marta, que hem tingut del vestidor del Barça. Xavi, avui, al canal de Twitch Gigantes, explicant com ha viscut el desenllaç d'aquesta operació Messi.
Sí, anem a sentir Xavi, un Xavi que intuïa que l'operació s'estava refredant des de feia un temps.
Yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, de que quizá no lo ve tan claro, y hay que respetarle, Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta un poco de empatía. Y el ser Leo, el ser Messi, no tiene que ser fácil.
Dit això, Xavi també ha assegurat a Gigantes que la possibilitat que Messi tornés a vestir de blaugrana va existir perquè totes les parts ho volien.
Nos hacía ilusión a todas las partes. El primero él, luego a mí y luego al club. A todos nos hacía ilusión, pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces tú quieres una cosa y alrededor tuyo las circunstancias no te ayudan o no te suman para que eso suceda. Y con naturalidad, lo ha explicado él muy bien, ¿no? Sí. Que las circunstancias se dan, que él quiera ya pues bajar un poco el nivel de presión y de tensión, que aquí, al volver él, sería de 10 puntos otra vez.
I ara que ja sabem on jugarà, Xavi ha demanat respecte per la seva decisió.
Y a él le hacía mucha ilusión, pero las circunstancias no han ayudado, sin más. Con naturalidad ha decidido irse al Inter de Miami, pues respetarle, desearle todo lo mejor. Es un amigo, hemos estado hablando muchas veces hasta a día de hoy, por lo tanto, lo mejor para él y su familia, que les quiero mucho.
Ja explicàvem ahir aquí al Tu diràs que Xavi no està decebut amb Messi i que entén totes les raons que ha donat l'argentí per acabar optant per la via de Miami.
Maria, què en penses? Bé, evidentment, crec que per l'audiència és sabut que en aquesta taula Joan Poquí i Maria Fernández Vidal eren contraris des del primer dia amb els seus arguments, perquè no volien que tornés Messi. En canvi, l'Anaïs sí que tenia aquest punt de que li hagués agradat el retorn.
Però he de dir...
Per tant, contenta, no?
No, jo vaig ser de les que dilluns vaig pensar que la cosa anava de debò. I per tant, dilluns a la tarda vaig començar a pensar coses bones, arguments positius de que Messi tornés al Barça. Però jo crec que a mi em té una mica despistada això, no? Aquesta setmana, com ha anat tot plegat, perquè tinc la sensació que hem estat espectadors d'una mica de teatre per part de les dues bandes. És a dir, no sé fins a quin punt que Messi volia venir al Barça, és evident. Jo crec que ni ell mateix ho amaga, que té una ferida i un deute pendent, o una... necessita tancar bé el capítol Barça i venir a jugar aquí una temporada o dues més era tancar-ho bé. Però d'aquí a que hi hagués hagut la possibilitat superreal que Messi acabés jugant al Barça, ja no ho tinc tan clar. És a dir, crec que ha estat més un...
Es diu vodevil.
Sí, un sainet, un vodevil, com perquè quedés clar que Messi té aquest deute emocional amb el Barça i, per tant, vol tornar en algun moment o vol acomiadar-se bé, i que el Barça, per la seva banda, sap que té també aquest deute sentimental amb Messi i que vol que quedi com que ho ha intentat tot fins a l'últim moment per poder portar-lo. I de fet és així com ha quedat, però no sé fins a quin punt aquest tram final ha estat tot una mica una pantomima, no?
Val. I que vagi a l'MLS, t'ha sorprès? Creus que és el més lògic amb l'edat que té?
Home, de les ofertes que tenia sobre la taula, és a dir, Aràbia o Estats Units descartant el Barça, jo estic... és a dir, em congratula, diguem-ne, que no sigui esclau dels diners fins al punt de dir... Jo penso que en una persona a la posició de Leo Messi, amb els seus ingressos, entenc que com més diners, més llibertat hauries de tenir per poder triar.
Sí.
Vull pensar.
Hauria de ser el normal.
És a dir, que si última hora tu tens molts diners i acabes decidint per guanyar encara més diners, em sembla que és com que ets esclau dels diners. Al final, triar per diners és, diguem-ho així, és de pobres, saps? I més si no ho és. I per tant, crec que, o sigui, estic satisfeta de veure que és possible triar per voluntat pròpia i no pels diners.
Però que hi va guanyar una bona picossada, allà,
sí,
també.
Sí, clar, evidentment, però, no, clar, no,
però no hi ha color.
Però, exacte, la comparació
clar,
no
guanyarà 10 vegades menys del que guanyaria l'Arabia Saudita.
La comparació no s'aguanta. Ara, a mi esportivament em sorprèn perquè és com anar una mica a prejubilar-se ja.
Però ell ho explica, no?, que vol sortir d'aquesta tensió diària, entenc que esportiva
altra,
i mediàtica.
Una altra cosa de la pantomima que no entenc, perquè si tu vols sortir d'això, per què vols venir al Barça? I al final decideixes que no, però sí vols venir al Barça. És a dir, com bé diu Xavi, com bé deia Xavi avui, que ell vingui al Barça és una altra vegada tots els focus sobre ell, bueno, que perquè, no pot fallar
però,
en res. Que...
Es pot entendre que ell tenia la il·lusió de dir, hosti, tanquem aquest capítol bé, vinga, va, ja m'aguantaré un o dos anys de tota la pressió que suposarà, de les crítiques que rebré si no corro, si camino, si no faig gol, suposo que ell estava disposat a fer això... I al final, posant-ho tot en una balança, i com ell va explicar ahir molt bé, a mi em sembla molt lògic, de dir, escolta, me la veu fotre un cop, és que...
Sí, sí,
jo
ho entenc.
És que
jo
no vull esperar-me un altre cop i dependre de tu, he de dependre de tu que me l'has fotut un cop, jo l'entenc.
Jo ho entenc, la desconfiança l'entenc perfectament, i que no vulgui tornar a fer el passarell, clar que sí. Però llavors, lo de sortir dels focus, entenc que és com el consol que li queda, de dir, com deia jo abans, no? De buscar alguna cosa bona en la situació que té, que és la d'anar a Miami, però jo entenc que si ell té la il·lusió de jugar a la Copa Amèrica i tot plegat, vols estar al màxim nivell i no hi ha color amb el futbol europeu.
Bé, ara connectarem amb l'Uri Rossell i l'Andreu Fontàs en directe perquè ens expliquin què s'hi trobarà, no? Ells que han estat al planter del Barça, que han mamat una mica el que es viu aquí, el futbol d'alt nivell, diguem-ho així, a Europa, doncs a veure què es trobarà més, si no.
Jo, després de, ja que hagin passat ja les 24 hores que han passat, etcètera, etcètera, acabo tenint la sensació de pèrdua de temps, no? Tenint en compte que ja se sabia quines eren les cartes que hi havia sobre la taula, és com que la il·lusió de Messi i la il·lusió de Xavi han alimentat un globus, si voleu dir-ho així, que no es traduïa en una realitat que fos, diguem, real, valgui la redundància, o sigui, factible, o sigui, una cosa era la il·lusió, que la il·lusió hi era, i els sentiments, i la passió, i una altra cosa era la raó, i la raó ens deia des de feia mesos i mesos que el Barça continua estant econòmicament en una situació molt delicada, que la normativa econòmica de la Lliga continua sent la mateixa, fins i tot en alguns articles pitjor encara, perquè des del novembre no es poden fer invents com les palanques. O sigui, tu, a la que obries el focus i deixaves al costat la il·lusió i els focs artificials i eres fred i et posaves a mirar com es podia fer possible aquesta operació, tota l'estona, i així ho hem transmès també a l'antena, basant-nos en informacions concretes, és que era extremadament difícil. Però, és que...
Per això jo crec que ha estat també que el Barça ha aprofitat una mica la situació que s'ha generat amb aquesta il·lusió i amb aquesta voluntat de Messi tan explícita de voler venir i tal, que jo crec que el Barça ho ha aprofitat, que és legítim, per netejar una mica la imatge de la junta directiva que va despendre's de Messi, que va ser incapaç de retenir Messi.
Ho ha intentat,
Messi.
Ara poden dir que ho han intentat.
Ho ha intentat fins als últims instants.
Sí, però un moment, aquí a RACO hem explicat que tant el Barça creuen que podien haver fet-li espai i que la Lliga veia amb bons ulls si el Barça feia una sèrie de coses per fer-li espai. Vull dir que Real podria haver estat, potser d'aquí un mes i mig, potser a finals d'agost, però podria haver estat Real.
Sí, podria haver estat Real, però era una mica conta de la lletera. Havien de passar tantes coses perquè fos Real, que és que li havies de demanar, i li estaves demanant a Messi, un acte de fe amb un precedent molt negatiu.
És que
era
molt real la seva renovació, també. Era superreal. Va venir a firmar una renovació superreal.
El 5 d'agost del 2021. Hola, Anaïs Martí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Oi, ja tenim per aquí el gran Joan Poquí, també. Hola, Poquí.
Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Respira, respira.
Estan aquí esperant que calleu, que no deixeu parlar-lo, home.
Calleu.
Ai. Messi, què? Anaïs.
Messi, que bé...
Perquè tu eres al costat una mica més proper al meu,
jo
de dir,
sí,
volíem que tornés,
ara,
teníem
ara
un punt romàntic...
Sí. Jo sí. En primer lloc, celebro que el serial s'hagi acabat relativament d'hora. Crec que és bo perquè, com bé deies, la gent que ens havíem il·lusionat o la gent que s'havia il·lusionat, que era molta, tal i com recordava el Camp Nou en els últims partits, doncs pugui... No vull dir superar el dol, perquè al final el Barça post-Messi és una realitat des de fa 2 anys, no enganyarem a ningú, la gent ja sap perfectament el que hi ha i el que és un Barça sense Messi, i és un Barça que ha funcionat relativament bé, sobretot aquesta temporada, i celebro que s'hagi acabat ràpid, perquè així doncs, el Barça es pot centrar en coses més reals i més tangibles, com buscar un pivot, un interior, no sé si un altre davanter després del que ha passat. Imagino que ara s'obriran molts ventalls que fins ara no s'havien valorat. Compro el que deia la Maria, que al final tinc la sensació de que la taula de la negociació, la taula de la il·lusió, si s'hi haguessin assegut només Messi i Xavi Hernández, probablement el desenllaç crec que hauria estat bastant diferent, crec. I ara espero també que passi molt ràpid aquesta batalla absurda de veure quin relat és el que guanya per part de les dues parts. Uns dient, no, mira, és que si a Messi hagués volgut esperar, doncs ho hauria tingut, però com bé ara recordava la Marta, havien de passar moltes coses. O el relat de Messi de, no, a mi em feia molta il·lusió tornar, i resulta que ve Jorge Messi aquí, protagonitza una reunió absurda de mitja hora on sortien una sèrie de declaracions. Després el club diu que en aquesta reunió ja va dir que anava a l'Inter de Miami amb un contracte que és evident que no s'ha fet en 2 dies, val? No s'ha fet en 2 dies. Celebro que hagi triat Miami, i esperança al món, no tots són diners, tot i que és veritat que a Miami evidentment no li paguen 3 euros, sinó que li paguen una mica més. Però sí que al final penses, no deixa de ser el Barça, no? I el Barça va molt més enllà d'un jugador o d'una junta directiva. I si tu vols venir, jo entenc la decisió de Messi, l'entenc, vull dir, crec que ningú no pot discutir els seus arguments, són lògics i il·lícits i els entenc. Però sí que crec que s'ha oblidat una mica de que el Barça no és una junta directiva, o sigui, el Barça és molt més. Hi ha la gent, hi ha l'afició, hi ha una sèrie d'elements que vaja, que...
Ja, però si hagués vingut aquests 2 anys, que hagués vingut, o un més un, se'l menjava amb aquesta junta, i ell
sí,
desconfia, no?
Sí, però vull dir, entenc que desconfia, ho entenc, però si tu realment consideres això casa teva i la teva il·lusió era tornar i realment t'havies engrescat i ho valoraves seriosament, doncs també t'hauries pogut esperar una mica. No ho sé, penso. Crec que també, evidentment, la banda de la desconfiança doncs és legítima i està molt bé i cap problema, ja està, és una realitat. Messi no tornarà al Barça, i si torna algun dia serà amb un altre rol i no serà amb aquesta junta. Suposo que això doncs ja ho sabem tots, i a partir d'aquí que passi ràpid i que s'enfoquin en reforçar la plantilla.
Potser quan torni el club com l'entenem ara serà diferent, també.
Potser serà diferent.
D'aquí uns anys, perquè haurà canviat una mica...
Potser serà diferent.
La idiosincràsia del club, dels socis, m'enteneu, no? Per on sí, vaig, sí, perquè sí. Potser d'aquí uns anys això haurà canviat. Hola. Hola.
Sí, i com Piqué sigui president, si no s'arreglen...
Difícil,
també. Sí.
No, jo deia a l'inici que a mi el que... Jo, a partir d'ara, ja està.
Ja està, prou.
Vull dir, Messi ahir va deixar anar els 2 darts que havia de deixar anar on tocava, i el Barça va fer el comunicat. Ja està. Des del club avui, evidentment des de RAC1 hem insistit que si volien també donar la seva versió, no? Perquè hem sentit la versió de Messi, i empatitzes amb ell, te'l creus, penses, mira, doncs... Bé,
és que les dues versions són creïbles, són respectables.
Clar,
versió de Messi és molt respectable i la versió del club de, escolta, això està com està i necessitem fer traspassos abans de fer-te un forat, cap de les dues parts no està enganyant a ningú.
Totalment.
Les dues són comprensibles i legítimes.
I per això hem volgut oferir, evidentment, aquest programa en el qual parlem d'esports i la notícia del dia segueix sent Barça-Messi que no s'ha donat. Ens han dit que no volen remenar-ho més, que ahir van fer un comunicat i que ja està, que no volen que ara es malinterpreti una declaració i que es trenqui aquesta petita unió que hi ha hagut un altre cop entre Barça i Messi.
El que és evident és que hi ha alguna cosa que no està tancada, perdona Joan, de tota aquesta història de Messi, que continua fent-li mal no només a Messi, sinó a l'afició del Barça també.
Sí, i el millor que pot passar és que jugui de 3 anys, que es retiri i que amb 39 o 40 anys vingui aquí el 2026
no,
o 2027.
No, que sigui feliç, es mereix triar
el que vulgui, però el 2026-2027 l'estadi hauria d'estar acabat, doncs que vingui ja retirat aquí, li fotem un homenatge, una estàtua,
sí,
li fem una festa, li fem un assado a la gespa al nou Spotify.
Ara que deies això de que no, des del club no volen que malinterpreti i volen que tot, cap problema i respectar Messi, etc.
El que m'han dit.
Diguem que el comunicat del Barça d'ahir no és de fumar la pipa
ja,
de la pau.
Però jo l'entenc,
jo
l'entenc des d'un punt de vista. Jo no seré qui defensi els uns o els altres. Vull dir, el Messi va tirar dos darts i el Barça va fer un comunicat ahir, per mi un pèl estrany. Però jo l'entenc cap a Jorge, cap a la figura del pare, perquè clar, tenen la sensació que els han enganyat, perquè a dalt els hi diu no, tranquils, això que proposeu aquí amb un paper mal fet no hi veiem garanties i tenim decidit que anem a Miami, i després baixa i diu una altra cosa, no? I obre la porta a la il·lusió.
És la versió del Barça.
És la versió del Barça aquesta, llavors vull dir, entenc que és no cap a Leo Messi per reobrir la ferida, sinó cap a dir, escolta, com a mínim que quedi clar que aquest senyor, mireu què va fer, abans va dir una cosa i a sota una altra. Jo ho entenc així, només cap a Jorge, no cap a Leo.
Bueno, pues jo flipo amb el canvi aquest de... No, no, estic mirat i ho celebro. Aquest canvi de discurs vostre tan sensacional m'agrada.
Per què?
Que,
sí,
perquè, home, que veieu lo correcte i lo raonable que s'estigui, o el que has dit tu ara mateix, 3 anys allà i després que vinc, home, em sembla collonut. Quan fa una setmana el discurs era que havia de venir aquí perquè volia ser competitiu, perquè volia guanyar la Champions, perquè encara necessitava i tal, no, que em sembla molt bé. Jo és que veig
Però sentint-lo, jo canvio una mica la meva percepció
sentint-lo. No, potser sí. Jo el que no... També em sorprèn que parlis de... aquest bon, com has dit, bon rotllo.
Hi ha hagut un petit acostament.
Petit acostament.
Barça-Messi, a través de Xavi.
Jo, per mi, després del comunicat d'ahir, l'acostament, jo no el veig.
Jo és que interpreto...
Amb aquesta junta directiva, no, però Barça-Messi, sí. Abans ni parlava amb ningú, no parlava amb ningú.
Però
hi ha un element que és Xavi...
Bueno, però és contacte amb Xavi, ho explica el Messi molt bé. Escolta, que a mi em sembla molt bé. Jo crec que Messi ha d'acabar bé amb el Barcelona. L'ideal seria que fos una figura vinculada al Barcelona, que no hagués sortit de la manera que va sortir. Algun dia sabrem exactament què va passar, perquè hi ha mil relats diferents. Jo resumint, i crec que qui m'ha escoltat aquests anys, crec que considerarà que és coherent amb el que diré ara, no preveia un desenllaç coherent, diferent al que ha hagut. No el preveia. Primera, en el moment que Messi deixa el Barcelona, ja hi ha contactes. És a dir, abans de que Messi deixi el Barcelona, ja hi ha contactes amb l'Inter Miami. Perquè l'Inter Miami, des del moment de la seva fundació, per part de David Beckham, ja té la intenció d'algun dia reunir, en aquest cas, a jugadors com Leo Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué, Sergio Busquets. Aquests eren els noms que, et parlo de fa 3-4 anys, que és una informació que no estic desvetllant res, que va sortir als diaris,
sí.
Que jo vaig poder, jo personalment no em vull penjar cap medalla, però jo vaig poder contrastar amb persones de dintre del Barcelona en aquell moment i persones de l'Inter de Miami, aquesta idea la tenia. Des del moment que Leo Messi se'n va, ja van sortir informacions que deien que tenia un acord amb l'Inter Miami per anar-se'n després de tornar al Paris Saint-Germain. Informacions que també, insisteixo, no vull ser protagonista, però jo, fent la meva tasca de periodista, també vaig poder contrastar amb gent d'Inter Miami. I des d'aquest moment... sempre que han sortit vincles de Messi, que, bueno, s'ha dit, estava fet amb el... Fet, lligat amb el Paris Saint-Germain, val? Després ho va tenir fet segur, amb el Barça. Fet, estava fet, vull dir, parlat,
un bon
fet,
bon
tancat, i havia de ser el Barcelona.
Bueno, l'assado sortia del forn, ja.
Correcte, ja estava allà fumejant.
Estava...
I el tercer és que ja ho tenia fet, han sortit informacions, de que ho tenia ja fet, acordat amb l'Aràbia de Saudit, amb l'Alilà o l'Ali.
No, hi ha gent que s'ha mullat i llavors l'Inter Miami ho va aprofitar per fotre la presentació.
Otra, aquí va reparar. Aleshores, jo, simplement el que dic, em sembla molt bé, que cadascú fa les interpretacions, evidentment que és lliure, però jo cada vegada, sempre que ha hagut això, jo he consultat a qui havia de consultar font fiable de l'Inter Miami, i em deia, nosaltres estem exactament igual. Estem exactament igual que estàvem, esperant una resposta de Leo Messi i Sergio Busquets. Perquè els altres dos, Gerard Piqué i
Luis Suárez,
quedaven fora de la qüestió. Ells volien Leo Messi i Busi. I tenien parlat, digue-li oferta, digue-li com vulguis, parlat, no acordat, parlat amb ells, quines eren les condicions. I estaven convençuts de que aniria allà. I de gent que coneix bé l'entorn del Messi, aquí jo sí que et parlo per terceres, aquí és veritat, parlo per terceres, també explicaven que quan se'n va del Barcelona per anar al PSG, el plan era que ara se'n anés a Miami. I al final, el que ha passat és que han tornat al pla inicial. Certament, ha hagut moments que podia haver canviat aquesta...
Ho va dir ell ahir.
Ho va dir ell, aquesta decisió, sobretot gràcies al seu vincle amb Xavi. Sobretot gràcies al seu vincle amb Xavi. Però al final, jo crec que ha passat la cosa més coherent, perquè quan es parla de que Messi vol seguir sent competitiu, jo penso, Messi té 36 anys.
Els farà
Messi
el 24 de juny.
Clar,
dia Sant Joan, sí.
Acaba de guanyar el Mundial, i també ho explica, ahir en l'entrevista, diu que guanyar el Mundial ha sigut el màxim i a partir d'ara vol quedar fora del focus. Això què vol dir? Pues que ell ja ha arribat a un cim en la seva vida, que és guanyar el Mundial, i ara s'ho vol prendre amb més calma. I el lloc ideal per prendre-s'ho amb més calma no és Aràbia, no és el Barcelona, per molt que ell sigui del Barcelona, que no ho poso en dubte, no és aquí, perquè aquí estem zumbats tots plegats. I la prova està...
La prova està en nosaltres.
En nosaltres, que ens passem la vida parlant d'això, i aleshores ell el que vol és allunyar-se una mica d'aquest tipus. I insisteixo, Aràbia, per molt que juguin tots els partits juntets i que tinguin molts calés, és anar-se'n, vés a saber tu a on. És a un lloc desconegut. El Messi és un ésser... és un ésser occidental, criat per, igual que tots nosaltres, per un sistema educatiu catòlic, bàsicament, no? Perquè és d'Argentina, que és un país també de tradicions catòliques.
Ara que dius això, perdona...
No, i és un país, i és un tio que té una forma de ser. Té una família que és feliç a Castelldefels. A Miami, que trobaran? Un Castelldefels a lo grande.
Que ja té casa allà.
On havia d'anar?
Perquè quan tu feies aquesta menció, jo recordo que jo... Perquè aquest pas a Miami, és veritat que venia després de renovar suposadament per 2 anys amb el Barça. O sigui, que ja fa molt de temps.
Suposadament.
Jo vaig fer un reportatge de com seria la vida de Leo Messi a Miami, amb casa seva, amb com és a l'Inter, on anirien a estudiar els seus fills, com era la sanitat per ells, clar... Vaja, una sèrie de coses que tenia el pla molt clar. Ara que deies això de la importància dels països on anem a viure... Avui s'ha presentat a Benzema.
Sí, amb l'Ali Tijat.
Que por qué Aràbia Saudí? Porque es un país musulmà i tengo ganas de vivir aquí. Clar, vull dir, aquesta idea contrasta molt amb el que deia. No,
Messi,
no pinta res, Leo Messi,
Messi
a Aràbia.
No entendria bona part de la cultura.
El wahhabisme, que és l'ala més dura de l'islam.
Messi, què havia d'anar a fer? És que jo no ho he vist mai, allò d'Aràbia. Ho dic sincerament. Així com allò de París ho podia entendre, allò del Barcelona, evidentment, perquè casa seva és aquí i és a...
A Rosario.
I és a Rosario. Per tant, ho podia entendre. I a part de tot això, jo discrepo dels que pensen que ballar a no ser competitiu. Sincerament, jo crec que la MLS...
Ara trucarem, a dos jugadors en directe.
I suposo, no sé el que us diran, però és una lliga en creixement, és una lliga que, a diferència del que va passar als 80 amb l'invent que van anar al Pelé, al Beckenbauer, que era la NASL, que van anar al Pelé, al Cruyff, al Beckenbauer, al Johan Neskens, Chinaglia, i tota una sèrie de futbolistes, ara és una lliga que poquet a poquet va agafant el seu lloc a un país gegant com els Estats Units, que té quatre autèntics monstres de l'esport, com són el futbol americà, el bàsquetbol, el béisbol i l'hoquei gel, amb tots aquests està aconseguint un lloc al mercat, poc a poc va creixent, i és una lliga que no pararà de créixer, i que té, en perspectiva, l'estiu que ve, Copa Amèrica, amb participació d'Argentina.
I el Mundial.
D'aquí dues, Copa d'Oro. Copa d'Oro, que la federació de la CONCACAF és la CONCACAF.
No, aquest estiu hi ha Copa d'Oro, també, ja.
No, sí, però la d'aquí dos...
D'aquí dos n'hi ha una altra,
i la
sí.
Copa d'Anona, també.
Volen convidar, que jo això ho desconeixia fins ahir, volen convidar equips de la UEFA, de Sud-amèrica i d'Àfrica. Per tant, volen fer una competició que sigui com una preparació del Mundial del 2026, que és la tercera competició.
Però tot això estàs parlant del futur.
Ara mateix,
el futbol competitiu és el futbol europeu.
Sí, home, això està clar. Però ell pot mantenir perfecte. És un tio que es juga a futbol molt bé. I que pot mantenir perfectament un estat de físic que li permeti jugar aquestes competicions.
Ell ho diu, de fet, a l'entrevista diu que no va tampoc a passejar-se a la MLS, que va sortir del focus, perquè evidentment la pressió de jugar a la MLS no és la mateixa que la d'Europa, ni molt menys la del Barça, i que allà doncs pots respirar i potser fins i tot centrar-te més en ser competitiu.
I en la família, va dir.
I en la família, i que ho ha passat molt malament aquests dos anys a París, i és veritat que als mortals ens costa de creure com una persona ho pot passar malament en una ciutat, o quin drama haver de viure 4 mesos en un hotel de 5 estrelles, perdoneu, saps? O sigui, sí. Però és duríssim. El seu món, i cadascú viu les seves realitats com les viu, sí, sí. I ho haurà passat
no
molt malament,
fàcil,
sobretot...
I no ha de ser amb els teus fills cap aquí,
sobretot
amb cap
quan
allà...
no vols, i tot de cop, d'acord.
Escolta'm una cosa, pots explicar... És que avui a Fernando Polo, al versió RAC1, ha dit que tu, Joan Poquí, vas explicar... que Messi estava renovat el 2021 i que fins i tot tu vas descobrir que hi havia un restaurant al Garraf que tenia una reserva.
Sí,
com és aquesta història? A veure. Ens situem a l'agost del 21, sí. Agost del 2021, abans que marxi.
Abans del drama, no?
Sí.
Un molt bon amic meu em passa la informació que això és el mateix... Això era un dijous que havia de tornar, que es va trencar tot.
Ell el 5 d'agost torna i crec que es trenca ja el 6 o el 7, no? Perquè jo recordo estar als Jocs Olímpics de Tòquio, que es van acabar el 7 o
no,
el 8 d'agost.
No, mateix dia que ve.
El dia 5.
El dia 5
es trenca tot.
Sí, era el tram final dels Jocs de Tòquio.
El dia 3, o 2 o 3, jo estic a la platja, estava de vacances, i rebo una comunicació d'un amic meu, amb el qual tinc confiança cega, explicant-me que ja tenen muntada la festa per celebrar la renovació del Leo en un restaurant, encara no recordo, molt popular.
Allà al Garraf.
A Sitges.
A Sitges.
Per celebrar la renovació de Messi i que tenen reservat l'espai. I jo li ho explico al diari, escolta, i això. Jo ho dic més que res, ho explico al diari... Per si...
Estigueu atents per les fotos, o per anar a fer fotos,
exacte,
o caçar-los.
Per...
Sí, però és un lloc conegut que ara jo no recordo el nom, perquè sóc un desastre per aquestes coses. I aquest mateix dijous és quan després es trenca tot, que ho veig primer...
Ei,
ho veig...
I de fet la gent que tenia tots els vídeos preparats per celebrar la renovació de Leo Messi van utilitzar els mateixos vídeos per fer-li el comiat, l'homenatge...
A les xarxes del club,
sí,
vols dir?
Sí, sí, lo mateix. Ho tenien tot preparat, i el missatge era... Messi renovat, i van utilitzar exactament els mateixos vídeos per dir-li adeu.
No. Aleshores, la meva pregunta és què ha passat, perquè hi ha diferents relats que no recordarem aquí, però hi ha diferents teories que, segons qui parles, t'explica una cosa. Si parles, clar, si a l'entorn de Messi el culpable és el Laporta, que és el més dolent de tots, té portabanyes i tot. Si parles amb gent més que ho ha viscut, hi va haver paraules sortides de to entre Jorge Messi...
Un xoc de trens.
Un xoc de trens, correcte. I si parles amb el Barcelona, doncs hi ha altres explicacions directament que es va saltar del barco Jorge Messi. Hi ha altres que diuen que va ser el Reverter que va dir-li a la...
Jo crec que aquí té molt a veure el tema CBC.
La Florentino,
la clau de
CBC.
Tot és CBC.
Però jo crec que tot això és un puzzle i algun dia algú tindrà una mica de connexió de totes les peces i podrà escriure un llibre explicant-ho.
Fins i tot a mi avui m'explicaven que amb aquesta semirenovació o renovació que s'havia de produir, doncs que hi havia un problema de fair play, és evident, però que es podia fer.
Sí, sí.
es podia fer. No, no ara, parlo de...
El 2021.
Ella hi diu, la Liga validó mi renovació, ella hi diu a l'entrevista, el 2021.
Exacte.
Però que estava condicionat a CBC.
Estava condicionat a CBC i que probablement algú va anar amb més peticions, més enllà de la inscripció.
I comença per Jorge i acaba per Messi.
Llavors allà hi ha un xoc de trens brutal que sincerament crec que ara Jorge Messi se la va voler tornar. O sigui, quan ell puja a casa de la porta i soluciona aquell paripé en mitja hora, anem a veure,
era
i
baixa paripé,
i diu allò, era un paripé.
Un teatrillo, clar.
I
ningú vol quedar com a culpable.
Perquè ningú vol quedar com a culpable.
Perquè dos dies després hi hauria la gran decepció per l'afició del Barça, que estava esperant Messi cantant al Camp Nou des de la primavera, i no volien que aquella decepció portés la firma de Leo
Messi.
Què
cantaran ara, pregunto?
A Montjuïc, un buit enorme.
Per sort no hi ha partits i per tant hauràs passat el dol i ja no...
Tens
molta il·lusió,
un nom per cantar.
Hi ha molta il·lusió.
No és que tingui molt... Anem a veure, és que jo ara ja, de veritat, carpeta Messi, adeu, bona nit, gràcies per tot, com portem dient des de fa 2 anys. Però sí que em preocupa, doncs l'any que ve, no? Em preocupa doncs tot el que ha estat explicant la Marta aquesta setmana sobre la massa salarial. Em preocupa que vagis a Montjuïc. Em preocupa que tota aquesta il·lusió que s'havia generat al voltant d'un projecte doncs que futbolísticament podrà anar millor o pitjor, però que sí que era una pinya, que és una realitat, doncs ara, no diré que per Messi, però sí per la situació econòmica, i tenint en compte que tot això es trasllada a Montjuïc, pugui haver-hi una rebaixa d'eufòria, sí que em preocupa. I em preocupa, jo m'escolto l'entrenador i quan l'entrenador surt i diu que ens hem de reforçar i que hem de portar un pivot perquè si no, no seràs competitiu a Europa, i ho diu amb aquella cara sèria de dir ara sí m'heu d'escoltar i ara sí m'heu de portar el que necessito, doncs és com a mínim inquietant, però insisteixo, queda tot el mercat de fitxatges per davant, per sort aquest serial s'ha acabat amb prou temps, i ara a veure quins són els moviments.
Ara escoltarem,
jo les coses que s'han dit amb aquest xoc de trens que diu l'Anaïs, ja no me les crec. Algunes de les que es diuen...
Xoc de trens,
per exemple. Es diuen que es van demanar unes primes de fitxatge. No m'ho crec. I també es diuen unes altres coses per altra banda que tampoc...
Però parles del 21, eh? Del 2021.
Tothom es llança...
La porqueria que estirà l'altra, jo per definició no me la crec. I del temps d'ara, jo sí hi ha una cosa que em crida l'atenció. Jo això de que... És més. Jo ho vaig entendre des del primer dia. Que s'havia de presentar el pla i s'havien d'executar les coses.
Després, un cop aprovat, s'havien d'executar.
Clar, això ho vam explicar.
Aleshores, jo que ara s'extranyin de que, hòstia, és que pensàvem que ja podríem inscriure. Només presentant el pla, home, jo no ho entenc. Sí, és evident que tu presentes el pla i després l'has d'executar.
No, amb el pla, la Marta...
Jo crec que no s'esperaven era del 40%.
Home, clar, però escolta, clar. Si tu presentes el pla...
El Barça es pensaven que els números quadrarien per tornar a la regla del 1-1, cosa que a mi em sorprèn molt, perquè és que, sense ser una superexperta, quan mires els números ja veus que allò no quadra.
Però a mi el que em sorprèn més és que es pensessin que ara ja podrien inscriure.
No, ara el que va explicar la Marta és que Gavi i Araujo ja poden entrar als nous contractes, ara, només amb el pla de viabilitat aprovat i amb tot el que ha marxat, Busquets, Alves, tot això.
De fet, al Barça hi ha algunes discrepàncies amb el criteri de com s'ha calculat el límit salarial de la Lliga, si vols ho expliquem, expliquem ara. Ja hem explicat aquesta setmana que el Barça està a uns 250 milions d'euros excedit i fora del seu límit salarial, un topall que la Lliga calcula en uns 350 milions, per tant el club blaugrana ja sap que per eixugar aquesta diferència haurà de vendre bé i augmentar considerablement els seus ingressos. Per això, fins que no, no passi, doncs estarem amb aquesta regla del 1-1 per inscriure. També hem de subratllar que aquests marges són mòbils, això també ho hem de deixar clar, que a vegades ens pensem que aquesta fotografia és definitiva i depenent del que vagi fent el club, doncs es poden reduir aquests marges i es pot reduir aquest accés que té ara mateix el club. Fons de la Lliga, però també ho hem explicat a RAC1, veuen impossible que això se solucioni aquest estiu i, per tant, la previsió és operar amb la regla del 40% tot el mercat. Això què vol dir? És inscriure un nou salari pel 40% del sou del jugador que surti més el 20% del benefici del seu traspàs. El club blaugrana, això que dèiem, són crítics amb el càlcul que fa la Lliga, perquè consideren que els penalitza injustament el fet que perdin uns 100 milions d'euros d'ingressos marxant a Montjuïc i l'impacte negatiu dels 50 milions de pèrdues de motxilla que arrosseguen del Covid. Creuen que si no es tinguessin en compte aquests 150 milions d'euros amb les vendes i les previsions a curt termini podrien deixar d'estar excedits a mesura que avancés l'estiu. Per això hi havia aquí dins del club, i hi ha aquí dins del club, creu que ja haurien d'estar o haurien d'estar molt a prop d'aconseguir la regla del 1-1, perquè creuen que aquests 150 milions que se'ls penalitza, doncs, que són injustos i que no tenen raó de ser. Però és un escenari aquest, el de la regla del 1-1, que des de la Lliga doncs, no es contempla en cap cas, i recordem el que dèiem ara, que en aquest context, ara per ara, l'únic que el Barça pot tenir garantit és inscriure simplement Gavi i Araujo.
Està molt bé aquests detalls que explica la Marta, perquè hi ha discrepàncies.
Però em declaro ja definitivament incompetent a l'hora d'entendre com funciona el tema del fair play. Jo no entenc com després de les sortides de Leo Messi, per començar, Gerard Piqué, Jordi Alba, Memphis, Griezmann...
Com Busquets. Bueno, Busquets acaba el contracte.
No el compto.
Hi ha una explicació.
Però després de tot això, com pot ser que la massa salarial segueixi disparada d'aquesta manera? La meva pregunta és, perquè la fotografia de la Lliga és d'aquesta temporada i, per tant, aquests salaris no hi compten?
Sí.
Però no està tan disparada. La Marta t'ha explicat que són 150 milions que la Lliga imputa al Barça, que no són res de massa salarial. És el que deus del Covid, més...
No? I després hi ha un altre tema, que és que també ens subratllen quan pensem aquestes preguntes, que és que no has tornat al nivell d'ingressos previ al Covid.
Aquest és el clau.
I aquesta és la clau de volta de tot.
Estàs en 700, 800 milions d'ingressos.
Perquè sí que és veritat que has rebaixat, sí que és veritat que has retallat. El tema és que no ingresses el que ingressaves abans.
Estàs ingressant...
A més, ara te'n vas a Montjuïc. Clar. O sigui, és que és...
A números així molt rodons o molt per sobre, estàs ingressant...
I has perdut ingressos de futur amb les palanques, clar. No oblidis.
Estàs ingressant el mateix que ingressaves el 2017, aproximadament, i, com el bé diu la Marta, les properes temporades, com has tingut? Has venut. O has...
Futurs ingressos.
S'ha dit futurs ingressos, ingressaves molt menys per tot arreu. Jo entenc que això generi dubtes a una persona que ho miri de manera, bé, per sobre, de manera teòricament neutra. Sí. Perquè si el Barcelona no ha recuperat el nivell d'ingressos que hauria d'haver recuperat aquestes alçades de la pel·lícula. Perquè estem ja a la tercera, al tercer exercici que tancarà la Junta Directiva de la Porta. Aquestes alçades hauria d'estar al nivell d'ingressos, independentment de que ara pugi a Montjuïc o no, el nivell d'ingressos hauria d'estar més a prop del que estava a la prepandèmia.
I el que queda, perquè fins que no hi hagi el nou estadi no podràs començar a explotar-lo.
Tot anirà de ballada.
4 i 2 quarts de 12. Hem de fer una pausa i de seguida anirem cap als Estats Units en directe i després seguirem escoltant Xavi. Avui li han preguntat pel possible retorn. Ara hem tancat la carpeta Messi i ara s'obre la de Neymar.
És una carpeta.
Jo crec que tot, la majoria del Barça...
Obrir carpetes d'exnòvios, prou ja.
Prou, és veritat. Segones oportunitats mai foren bones.
Jo ara em faré de l'Inter Miami.
Aquella trucada a les 6 de la matinada ultra Taja, no cal. No contestar.
Perdoneu, aquesta informació de que Neymar s'ofereix al Barça... Ahir a la nit, encara amb el cos calent del no de Messi, el diari Esport ho treu i avui Jordi Basté ho ha confirmat, que sí, que s'ha ofert al Barça.
Home, no m'estranya,
evidentment,
però bona
nit.
Però vols que la tanquem ja, la carpeta, perquè Xavi la tanca.
Tanquem-la, per favor.
Xavi l'ha tancat, la carpeta.
Ha tancat la carpeta Xavi Hernández? A veure,
sorpresa.
Sorpresa, diu.
No està...
Si no tenim diners...
En teoria no está en la...
No está en la lista.
En la planificación.
En la playlist no está.
No, mira que lo aprecio mucho, lo quiero mucho.
No, pero no digas esto porque entonces ya la peña se pillará esto.
No, pero una cosa...
Como amigo.
Claro.
Clar, s'aprecia com a mi, però bon venir Barcanova.
Convidi la festa de la Rafaela.
Carpeta... El que hem de fer és encara carpetes realistes.
Vinga, ara parlem de les carpetes realistes i anem cap als Estats Units. De seguida, aquí el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. El teu edifici, el barri,
A la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de Port Tarragona. El dissabte 10 de juny, de 3 a 4, el Viatge B visita una infraestructura clau per l'economia del país.
Farem un viatge pel Port Tarragona, aprofitant la jornada de portes obertes de tot el cap de setmana. Serà una oportunitat única per descobrir-lo per dins, conèixer la història i gaudir de moltes visites als molls, exposicions, gastronomia i música.
El dissabte 10 de juny a les 3, Viatge B des de Port Tarragona. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Port Tarragona.
Bona nit. En els tres sorteig del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 764, el 651 i el 841.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda. Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230.
RAC 1. Diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Això és un programa d'esports, eminentment és un programa d'esports, però passen moltes coses. Per exemple, no defugim l'actualitat. Està actuant Beyoncé a Barcelona, sona Beyoncé.
Deus per un.
Sí, veus què et sembla?
Això en directe ens està arribant el so.
Ens està arribant. No, perdona, crec que el so està igual d'alt que el dia de Coldplay i et deuen sentir a Porreig, per exemple.
Jo
molt content,
si intento
veïns,
ballar com la Beyoncé, m'han de portar urgències, perquè jo crec que se'n disloca un maluc.
A tots. Hem de practicar-ho, això, Marta.
A tots.
Amb aquells talons que porta.
Ja no cal,
uf, ha guanyat l'Alavés 2-0 al...
Vol dir que passa a la final?
Passa a la final, sí. Sí. Ha guanyat 2-0 a l'Eibar. El segon gol de l'Alavés, el 2-0, el de la sentència, el de la trompeta, tu,
Villalibre.
L'ha marcat, sí. Per tant, la setmana que ve i la següent, anada i tornada del Alavés Llevant. L'anada és a Mendizorroza, la tornada al Ciutat de València. Qui guanyi l'eliminatòria puja a primera divisió i serà rival del Barça la temporada vinent. Vinga, parlem de la MLS. Tenim per aquí l'himne. Atenció, l'himne de la MLS. Emocionant, eh?
Però... No hi ha himne, no, de la Lliga... De les lligues?
Sí, jo ho he buscat i sóc que sí.
No, de la MLS no, vull dir aquí...
De la Champions.
Bueno, de la Champions sí, però de les lligues domèstiques?
Bueno, pots...
Sí, la Lliga té una cançoneta, però...
Hi ha l'himne de la Lliga, em diu el Dani Aguilar, sí.
Sí, n'hi ha.
Ah,
i quan el posa?
Busca'l.
Deu
ser tan cutre. Tebas va interpretar...
Deu ser tan cutre que més val no posar-ho.
És que no el posa.
Potser és la Macarena.
No recordo. Bé,
home, no està mal aquest de la MLS.
No, estan... Posa tensió.
Dale a tu cuerpo.
Vinga, anem cap als Estats Units. Allà és a mitja tarda, ara mateix. Un dels nostres protagonistes, futbolista català, és l'Oriol Rossell, de Porreig, precisament, 31 anys, migcampista, format al planter del Barça, va arribar fins al filial, no va arribar a debutar al...
Ja tenen la polifònica de Porreig.
Ah, sí?
Sí, la gran institució musical.
Va marxar amb 20 anys del Barça B, se'n va anar a la MLS amb 20 anys al Kansas City, l'any 2012. Va ser campió
de la Copa MLS a la temporada 12-13 amb el Kansas City, Luis Rossell. Després va tornar a Europa, va passar per alguns equips portuguesos i el 2018 va tornar a la MLS, primer a Orlando, després un altre cop a Kansas, i ara està jugant a Los Angeles Galaxy, amb Ricky Puig o el Chicharito Hernández, entre d'altres. Hola, Uri.
Hola, què tal?
Què tal? He fet bé el currículum?
Sí, sí, molt bé, molt bé. Bueno, m'has ficat un any de més, però bueno...
Per què?
Ara en tinc 30, en faré 31. Encara no els tinc, encara no els tinc.
Va, et queda poc, crec que és el juliol, no?
Sí.
Però si no els té?
No els té, és queda un mes, té 30 anyets. Val. És l'himne de l'MLS, Uri? L'hem clavat o no? És aquest to així...
Sí, aquest el posen just abans de que sortim ara al camp i tal, com per donar una mica de hype, però bueno, l'himne és el dels Estats Units, aquest sí que el fiquen abans de cada partit i no fallen.
Molt bé. Heu perdut aquesta matinada, no?, amb els Galaxy 3-2, diria, quarts de final de la Copa contra el Salt Lake, que heu quedat eliminats. Tu no has jugat per això?
Sí, no, ens van eliminar i bueno, ara hi ha una competició menys.
Sí. Mira, tenim per aquí, suposo que el coneixes, eh? L'altre gran protagonista que juga a la MLS, Andreu Fontàs, 33 anys, espero no haver-me equivocat, és de Banyoles, és central, format al planter del Girona, va jugar, després va arribar al juvenil del Barça, va debutar amb el primer equip del Barça, va jugar uns quants partits amb el primer equip del Barça, després va anar un any cedit al Mallorca, va fitxar pel Celta, i va estar 5 anys al Celta, del 2013 al 2018, i al 2018 se'n va cap a la MLS i fitxa, curiosament, per l'Sporting Kansas City, on coincideix amb tu, no, Uri, aquella temporada?
Allà? Sí, vull dir, va ser genial, sí, vam coincidir junts.
Hola, Andreu.
Hola, bones.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé, aquí estem, comentant una mica aquesta notícia de l'arribada de Leo Messi. Bé, primer, abans de demanar-vos què us ha semblat, oi que dijous vinent us enfronteu, Galaxy i Kansas, pot ser, Andreu?
Sí, dimecres aquí, dijous a la matinada allà, sí. Sí, per vosaltres serà dijous, nosaltres aquí serà dimecres al vespre, sí. Viatgem nosaltres cap a Los Angeles a jugar, sí.
I al camp, que hi ha rivalitat, tot i l'amistat que teniu?
No, al camp...
Sí.
Bueno, evidentment, tenim una acció, una carrera gravada.
Ah, sí?
Un partit que vam jugar en contra, bastant graciosa, sí.
Per què?
Sí, però evidentment... Bueno, perquè el cap dels dos és la velocitat és el seu punt fort, jo diria, i vam tenir una acció que els dos vam anar a barallar per una pilota, va ser bastant graciós, i com que tenim molts, evidentment, molts companys i molts amics en comú, ho vam comentar una mica després del partit. Evidentment, he dit el camp rivals, però després molt, molt bons amics.
Qui va guanyar la cursa, Uri?
Diria que ell. Però bueno, no és difícil guanyar-me corrent, però bueno.
Va, a veure, com s'ha rebut la notícia de Messi? Andreu, començo amb tu, com s'ha rebut allà a Kansas?
Bueno, doncs ja es pot veure lo gran que serà això, perquè jo crec que mai m'havia, des de que havia arribat aquí, mai m'havia sonat tant al mòbil. Jo crec gent que jo pensava que no sabien pràcticament de què anava això, escrivint-me, ui, què està passant, tu el coneixes, havia jugat al Barça... Vull dir, la gent aquí, bueno, l'Uri ho sap bé, no segueix, no hi ha la passió i la bogeria que hi ha pel futbol que coneixem i que sabem que hi ha allà, i en aquests dos dies la gent aquí s'ha tornat bastant boja, ja dic, gent relacionada amb el món del futbol i no relacionada amb el món del futbol, tothom escrivint-te, preguntant-te. Jo crec que serà un canvi radical per la Lliga, cap a millor, encara millor. És una Lliga que està creixent moltíssim i que fa molt que creix, però jo crec que aquest serà un pas clau a la història.
I els mitjans també, Uri? Vosaltres, tu ho has notat allà a Los Angeles?
Sí, la veritat que tothom en parla. Encara segueixo molts amics i companys que estan a Florida i bueno, aquest sí que també... la veritat que ni s'ho creuen, no? De fet, una mica el sentiment en general ha sigut d'això. Que ningú s'ho esperava, fora del món del futbol, tothom molt, molt sorprès, i com diu l'Andreu, no? Doncs que et demana, ostres, això és veritat, què passarà, i dintre del futbol, dels jugadors i tal, pues, una mica el sentiment de, hòstia, això sí que no ens ho esperàvem, i que bé que vingui aquí i que puguem jugar contra ell.
Clar. Creus, Andreu, que servirà perquè la MLS... se segueixi molt més? Bé, no sé en quin punt està ara, perquè abans ho dèiem, clar, NBA, béisbol, futbol americà, hoquei gel, són els quatre grans esports dels Estats Units, però no sé si a l'arribada de Messi creus que pot fer un salt de qualitat cap al soccer que diuen allà.
Sí, estic segur que sí. Som, com dius, ja hi ha aquests esports que estan clarament per davant del nostre futbol, el soccer que coneixen ells, i jo crec que sí que serà un punt d'inflexió. Jo crec que canviarà, no vull dir que passi a ser de cop ja millor que algun d'aquests esports o més audiències que aquests esports, però estic convençudíssim que serà un canvi, marcarà, jo crec, un abans i un després la seva arribada aquí, només pel que mou i pel que genera ell sol, no? com a jugador, com a persona, el famós que arriba a ser, només temes de seguidors Instagram, vull dir, aquests detalls, aquestes coses que a l'actualitat són, vull dir, que es veu tant, em sembla que la compte d'Instagram de Miami ha pujat, no sé, més ha duplicat o triplicat els seguidors ja en 24 hores, vull dir, són aquests detalls que la magnitud és increïble, i estic convençudíssim que Apple TV està pel mig del...
Sí. Segur.
De l'acord també, vull dir, això estic convençut que canviarà, com dic, canviarà per bé.
Perquè ara, Uri... Sí, digues. Sí,
jo afegiria també que, vull dir, en el moment que Beckham va venir aquí, es va veure un canvi molt gran d'entendre el que era la Lliga, de posar-lo en el mapa, però ara que ja està una mica en el mapa i que tothom, doncs, ja comença a parlar, jo crec que el fet que vingui aquí ja suposa, és una realitat ara, doncs, que serà algú molt important. De fet, el que parlant dels seguidors ho estava llegint, i ara mateix Inter de Miami és l'equip més seguit, ja no només de la Lliga de l'MLS, sinó de totes les altres lligues, de l'NFL, de l'MLB i de tot això. Per tant, ja els ha superat a tots en qüestió d'Instagram.
Maria, què els hi vols dir?
No, que pensava ara en tot això que diuen, que clar, ells ho viuen des d'allà i ho saben, que potser algú hauria d'avisar Messi, no? Perquè diu que no vol tants focus ni tanta pressió, i tinc la sensació que el que ha despertat allà és una enorme expectativa pel que pot aconseguir o pel que pot arribar a significar com a punt d'inflexió que Messi aterri als Estats Units.
Home, paparazzi n'hi haurà a Miami segur, perquè és la ciutat de les celebrities, com a mínim focus en tindrà.
Potser ell té la percepció de que va allà una mica, no a passar desapercebut, perquè no passaria desapercebut en lloc, però sí una mica a no ser tant el centre d'atenció, i pel que estan explicant tant l'Uri com l'Andreu, no és en absolut així.
No. Jo crec que no serà tant amb la pressió, potser, de fer la performance, no? de jugar bé, de guanyar títols, d'estar al seu millor nivell. Jo crec que aquí no la tindrà, la pressió que tindria allà. Jo crec que es refereix més a això, però sí, evidentment, no crec que sigui pressió, doncs, que tots els estadis estiguin plens, que el fiquin a tots els cartells, això sí que ho faran.
Que és més la presència que no el rendiment esportiu,
exacte,
no?
Clar, perquè s'omplen els estadis, Uri, o no?
Sí, bueno, depèn d'on vagis, no s'omplen, però bueno, de fet estava llegint que tots els equips que juguen contra l'Inter de Miami estan sold out ara.
Què dius?
Sí.
Imagina't la fe.
I els preus de les entrades es veu que s'han multiplicat.
A la reventa s'han multiplicat per 7.
Clar, perquè, clar, sí. Andreu, allà a Kansas heu aconseguit omplir o només hi ha algunes franquícies complen? No sé si els Galaxy, no?, que Los Angeles potser hi ha més seguiment, o no sé.
A Kansas hi ha molt bona afició, l'Uri t'ho pot dir. Aquí el camp no és molt i molt gran, però hi caben unes 20 i pico mil persones i està pràcticament ple de tots els partits. És dels camps macos de jugar el nostre. I després, ja et dic, n'hi ha d'altres que... És una mica com tot. Jo crec que l'assistència està sent cada vegada millor, cada vegada més alta. El seguiment és, vull dir, està progressant moltíssim, cada vegada hi ha més gent que hi vol anar, les franquícies que entren noves, com ara Austin, hi ha uns ambients al camp brutals, Sant Louis, que és nova d'aquest any, també hi ha un ambient increïble, estadis plens i molt macos. Després n'hi ha d'altres, doncs, que potser són franquícies que no estan o tan ben treballades, o que els owners no estan tan implicats, això es nota una mica. Després l'assistència al camp costa més, hi ha camps que estan molt lluny de la ciutat i la gent, si l'equip no va bé, després li costa més anar-hi, però en general jo crec que l'Orit pot dir que jugar aquí És maco, no? No vas als camps i dius, ostres, saps, no, aquí no hi ha ningú que...
Vull dir que se van animar, Andreu, ja, no?
Sí.
Escolta,
sí,
i cans...
Els agrada molt el show, això també és així, i van allà, sempre hi ha gent cantant i gent cridant, animant...
I entenc que són gent poc crítica, no?, pel que dieu, que no és com aquí, que la gent, doncs, si les coses no funcionen...
Xiulen.
De seguida remou, xiulen, o a París mateix, no?, que també ho hem vist. Estan...
Bueno, el van insultar, clar,
per
allà
això,
els ultras.
Vull dir que entenc que quan Messi diu que surt de la pressió, entra en un món on tot és molt més espectacle, però on la gent no és tan crítica si les coses no van bé.
Sí. Jo aquí us puc assegurar que no xiularan. Això ja poso la meva paraula aquí, ho escolteu, que durant els anys que estarà aquí, per bé que ho faci malament, no sé si estàs a mi, Andreu, però de xiular no xiularan.
Escolta, i Kansas City té camp, és una curiositat, només, té camp... de futbol o és un camp compartit amb equip de beisbol o de futbol americà?
No. El nostre és només de
futbol. Exclusiu de futbol.
Corregeix-me tu. Jo crec que és el primer, no? Crec que és el primer dels Estats Units de futbol específic, no? El de Kansas?
No ho sé, però bueno, dels primers segur.
Dels primers segur. No, és un estadi només pel futbol i ja et dic, no, maco, és modern, ben fet, ben pensat, la gent ve molt, és un ambient xulo.
I escolteu, li costarà adaptar-se, a veure si em sé explicar, venint d'Europa, ara us preguntaré pel nivell futbolístic, si es pensa molt en la tàctica, si és un futbol més físic o què es trobarà, però a veure si m'explico. Si li costarà adaptar-se per això, pel showtime, per l'afició, pel que hi ha al voltant, és a dir, per tot el que envolta el partit, saps? Aquí hi havia unes típiques litúrgies i unes prèvies, no? I l'afició feia segons quins passos, que potser allà és molt diferent, no? A com entenen aquest espectacle que és l'esport i en aquest cas el soccer.
Jo crec que no li costarà adaptar-se, sincerament. No... Crec que no, ni futbolística ni fora del futbol. Jo crec que és una lliga, ja et dic, diferent, sí que hi ha coses molt diferents, però al final això com a jugador t'adaptes molt ràpid. El tema aquest que ha dit l'Uri abans, l'himne sempre abans de cada partit, quan jugues contra un equip de Canadà han de cantar l'himne d'Estats Units i el de Canadà també, tardes. A vegades l'altre dia ens van posar com un espectacle, que són coses que allà és impensable, no? Aquí vam haver d'esperar, no sé... Pues, potser 6 o 7 minuts allà mig drets esperant abans de començar el partit. Això són coses que aquí no passen tant, però en general ja et dic, està tot molt pensat com això pel show i bé, sense oblidar-nos que el nivell ja et dic que cada vegada és més alt i després si voleu en parlem una mica més, però tot el que és fora del futbol jo crec que són coses que ell vull dir, apreciarà, vull dir, són coses que són diferents però són alhora divertides, són experiències que són bones per viure i jo no crec que li costi adaptar-se això.
Val. I t'hi sumo una cosa, Uri, si vols comentar alguna cosa del que diu el Fontàs. Li costarà adaptar-se a no guanyar? Perquè, clar, l'Inter Miami va últim. O sigui, Messi, el Barça o el PSG, crec que és una temporada en blanc de les últimes 17 o 18 de la seva carrera. És un tio que ha guanyat sempre. Llavors, li costarà entendre que això és una franquícia que potser va 8è o 9è, que no s'ha vist gairebé mai en aquesta situació?
Va 15è.
Sí, sí, però vull dir que potser quan jugui ell aniran 8ens, 9ens, no? No sé. Sí,
els 7 primers van al play-off.
Sí. Jo crec que ja sap on es fica, també, ja sap que poder, quan parlem això de la pressió i tal, ja veu que aquí poder el més important no és venir a guanyar-ho tot, perquè a vegades no només depens de tu, sinó que tens un equip i potser ara serà difícil muntar-li un equip que el pugui ajudar amb les seves característiques, perquè evidentment ningú s'esperava, ni jo crec, ni ells, doncs, que ho poguessin fer. Tot i així, deixeu aprofitar per felicitar el Xavi Asensi, que és un bon amic meu i crec que ha fet una gran feina per portar-lo aquí des de fa temps que ja m'ho explicava. O sigui, si això ha passat, no és per casualitat,
Aquí bona info,
crec que sí. Sí, però crec que sí, crec que s'adaptarà bé i evidentment li estem parlant del millor jugador del món. Amb poca cosa que li doni, crec que farà molt bon paper.
Molt bé.
I acabo, va, us faig l'última. Com és el nivell futbolístic, si és tàctic, si no, com creieu que li...
Sobretot l'estil, no? Quin estil futbolístic es veu o predomina ara mateix a la Major League Soccer?
Amb què podríem comparar-ho? No sé, perquè ho entenguem aquí a Catalunya o a Europa. Andreu.
A veure, jo et diria una lliga molt i molt i molt competitiva, molt i molt competitiva. Exemple de, no sé, equips que un any queden primers, l'any següent no entren a playoffs. Exemple de, pots veure l'Inter de Miami, per exemple, ara està en últim a la conferència est i pot ser que arribi el Messi i acabin tercers perquè guanyen no sé quants partits seguits o perquè el Messi fot no sé quants gols. Pot passar perfectament, poden acabar guanyant. Vull dir, molt i molt igualada, molt física, jo també diria.
Hi ha nivell? Física, que... Hi ha qualitat?
Jo crec que hi ha molt de nivell. Jo, la idea aquella que es tenia abans de venir aquí quasi a retirar-se i d'allò, jo crec que tots els jugadors que han vingut amb aquesta mentalitat han patit moltíssim. I ara ja hi ha casos de jugadors que han sigut importantíssims a Europa. Estem parlant a nivell jugadors com Shaqiri, jugadors com Insigne, Bernardeschi, estan tots jugant aquí i no n'hi ha cap que estigui portant el seu equip ells sols o amb els companys que ja hi havien i que diguis tu, oh no, només han fitxat aquest tio i l'equip ja va sobrat, estan patint moltíssim, costa, és una lliga difícil, hi ha jugadors molt físics, hi ha també jugadors molt tècnics, després potser en comparació, no sé, jo a Espanya, que és l'experiència potser que tinc més, no és tan tàctica, això sí que és veritat, que és una mica més de partits una mica més d'anar i tornada, no tan controlats, una mica això que dèiem de buscar el xou, estàs guanyant 2-0 i el partit l'acabes guanyant 3-2, potser coses que jo crec que a Espanya costen més de veure, però és una lliga per mi divertidíssima. El jugador jo crec que disfruta moltíssim el tema dels viatges, veure les ciutats d'aquí, jo crec que té coses molt i molt, molt i molt bones i el nivell és cada vegada per mi clarament més alt. Jo porto 5 anys i crec que l'Uri encara et pot dir més perquè l'Uri des de la primera vegada que va venir amb Ara és que no crec que es pugui ni comparar.
Uri.
Sí, totalment d'acord. Al final, el que deia l'Andreu, no? És molt competitiu el fet de que hagin posat el salary cap, significa doncs, que tots els equips, a part de diguéssim, dels tipis, no? Com seria el Messi, tenen el mateix pressupost. Això fa que un equip que pot quedar últim doncs, l'any següent pugui quedar primer, perquè en realitat està jugant amb les mateixes igualtats de condicions. I clar, això és molt maco perquè sempre tens els estadis plens, els jugadors saben doncs, que fent 4 canvis d'aquí allà doncs, poden ser aspirants a guanyar el títol, no? I això aquí a Europa no passa, vull dir, si no ets dels 3-4 primers que gasten 5 vegades més que els 3 últims, doncs ja saps que no aniràs a guanyar uns títols. Per tant, com a jugador, doncs això jo crec que et motiva i et fa pensar doncs, que per què no provar aquesta aventura, a més de totes les altres coses que comentava Andreu.
Molt bé, amics. Per cert, Uri, com està el Riqui Puig, que està jugant amb ell allà a Los Angeles Galaxy? Està feliç?
Bé. Sí, està bé. El tio està jugant bé.
Sí, eh? No, se'l veu, no? Sí. Deixat anar, fent gols, ensenyant samarretes, gaudint, no? Sentint-se protagonista, no? T'ho dic de veritat.
Sí, tant. Contents de tenir-lo.
Molt bé. Us envio una abraçada molt forta. Andreu Fontàs, Uri Rossell, molta sort també amb el que us queda.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau. En directe, els dos jugadors. Què? És interessant el que explica, no?
Interessant, sobretot el factor aquest que, a més, és així. Perquè jo conec una mica el personal nord-americà, perquè tinc el meu cosí germà qui viu, i
família Poqui a tot arreu, eh?
Sí, Eraso.
Poqui Eraso, perdona.
És el cosí germà per part de la meva mare i la meva mare, que són germanes,
a Nova York.
I jo vaig estar un any vivint allà als Estats Units.
I
la gent, és evident que tu ets d'un equip i vols que guanyi, és evident. Però el que valoren més és l'espectacle.
El show,
sí. És l'espectacle. Aleshores, Messi els enamorarà, perquè pot estar-se caminant 70 minuts i als 20 minuts que jugui pot fer 2 gols de falta directa, pot fer una jugada, i amb això se'ls posarà a la butxaca, tot i que l'Inter Miami no guanyi el partit que estem
però
jugant.
Però en això, sí, de cara al públic sí, però jo penso a nivell d'esportista, sí. penso en un LeBron James, com li agrada...
Sí, sí. Com, quina casualitat que hagis anat a parar a LeBron James,
bueno,
no? Que és el teu ídol.
Espontàniament, si m'ha acudit. Però no, com li agrada el xou aquell de tirar els polvos aquells...
Sí, sí.
Saps tota aquesta pantomima,
sí,
de dir tothom està mirant,
saps? Que va fer Griezmann aquí, sí.
I llavors penso en Messi i no sé si a ell li agrada tant tot això.
Això potser no.
A ell li agrada la pilota.
Però a ell li agradarà perquè no... És el que han dit el Fontàs i l'Oriol Rossell. No, no, si ell, si està 20 minuts caminant, aquí el mataríem.
Clar, no, allà no el jutjaran.
Allà no li diran res.
No, perquè fotrà una falta directa
i ell és content.
No, és perquè no és una afició crítica.
Ja.
Home, clar, pot ser-ho.
Allà vas i...
El que passa,
però que no és com aquí, que no es tornen bojos, van a gaudir de l'espectacle.
Ell, això de patir,
doncs tornarem un altre dia,
patir
ja
per guanyar, per guanyar-ho tot, ja no ho necessita. Clar, qui va guanyar el Mundial, que és el que necessita,
però
a partir d'aquí...
Però és una mica com... O sigui, sí, s'entendre que en aquest moment de la seva carrera ja no pot permetre's el luxe de no passar aquestes agonies per haver de ser el millor tota l'estona, que ho pot continuar sent perquè és Leo Messi, òbviament. Però és com una mica contra natura de la seva identitat competitiva que ha marcat la seva trajectòria, no? Aquest baixar el pistó, no? Que d'una manera racional jo entenc que és un camí que l'ha portat a prendre aquesta decisió, però és com una mica antinatural pel com ell ha relacionat sempre...
Farà 36 anys i ja ho ha guanyat tot.
Però és la seva relació, no, amb l'esport? Tu pots prendre't aquesta relació amb l'esport d'una altra manera quan sempre t'has pres...
Jo crec que sí que pots.
Se sorprendrà agradant-li.
Jo crec que és una idea que pot tenir al cap, però que és un aprenentatge que potser encara ha de fer.
Sí, pot ser. Sí, la mitjanit. Hem de fer una pausa abans de la mitjanit i de seguida ja acabarem d'escoltar Xavi Hernández avui al canal de Twitch del Gerard Romero parlant del Mercato que ve ara sense Messi. Però mira, hem trobat l'himne de la LFP, de la Lliga de Futbol Professional.
Home, clar.
Ah, és el que posen a la tele, no?
Sí.
Quan mires un partit per la tele...
No està mal.
Està bé que no sigui el novio de la muerte, sent Javier Tebas el president de la Lliga.
Això diuen que era un plagi de Coldplay, de Scientists, sí? Ah, sí, tant... Hosti, sí, que sembla una mica Coldplay, sí.
Però sí que és veritat que és aquell trosset de música que posen abans d'anar a la publicitat, als descansos...
O a l'inici o a la...
Primera vegada que ho sento, o que a mi que... M'agrada molt més David El Nomo,
el del Gran Concurs. Bravo, Poqui. Bravo, Poqui. Ara seguim. Ara.
Tu diràs, amb Aleix Pariser...
Gaudir dels Fiat Days és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta les condicions a fiat.es.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i La Fageda.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 12 de març del 1954.
I el número de la sort, el...
El 4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Miami. South Beach, bring it heat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia
t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
És el Príncipe de Bel-Air, poc.
Sí, una miqueta, sí. És una cançó que parla de Miami, diu Welcome to Miami, Bienvenidos a Miami, que és el que li diran a Leo Messi. No, per tancar ja el bloc Messi, deixeu, només ens queda una connexió, ara que hem anat als Estats Units, hem anat a Kansas i hem anat a Los Angeles, a l'Argentina, que és la població, el país natal de Leo Messi. Allà tenim la corresponsal de RAC1 a l'Argentina, la Berta Reventós. Hola, Berta.
Hola, bona nit, com esteu?
Què tal, bona nit. Bé, què diu la premsa aquí del fitxatge que ahir va anunciar el mateix Leo Messi per l'Inter de Miami?
Ostres, hi ha molt debat, eh? Les darreres setmanes tothom aquí ha estat molt, molt, molt pendent del destí de Messi i avui les portades parlaven per si soles, diguéssim. Li han dedicat pàgines a la premsa, minuts a la ràdio, minuts a la tele. És un tema que s'ha parlat moltíssim. I és veritat que hi ha diferents corrents de pensament dins d'aquesta notícia. Hi ha un quòrum general, jo diria que bastant general avui i les darreres setmanes, de que doncs, es volia veure Messi tornant al Barça. També hi ha alguns que tenen cert ressentiment amb el Barça doncs, perquè consideren que no l'han sabut seduir o mantenir en el seu moment. Però sobretot el que hi ha en tothom, premsa, periodistes, la gent al carrer, tothom el que diu és validen, diguéssim, la seva decisió, perquè consideren que ell ja ho ha fet tot, que no li poden demanar res més, que l'alegria que els ha donat a ells és infinita i que per tant Miami és un lloc on estarà tranquil, a gust, també aquí són molt familiars i valoren doncs, que hagi posat en valor
la
redundància,
no?
Exacte, el tema de la família, l'estar bé, el donar una estabilitat als seus fills. Per tant, opinions diverses. Si voleu, escoltem el que se sentia aquesta tarda pels carrers de Buenos Aires.
Has pogut parlar, amb aficionats d'aquí dels carrers de Buenos Aires. Va, a veure, la veu del poble a l'Argentina, segons la Berta Reventós.
Me sorprendió. Yo pensé...